Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Programa 625, som 15 de gener. Ja han passat 15 dies d'aquest 2026 i estem a les portes de més situacions de pluges a Catalunya. Començarem parlant de neu, però amb el director de Tuixén l'Avança. Ai, és que el nòrdic està d'enhorabona aquesta temporada. L'entrevista Green, atenció, perquè entrevistem el responsable d'Electrics.cat, aquest espai d'informació, la xarxa X, especialitzat en la mobilitat elèctrica a Catalunya. Llara Plus, ciutat i consum responsable, tot esperant el nou decret d'autoconsum elèctric. El mobilitat elèctric ens porta els carrils de recàrrega elèctrica, de fet a distància, sense contacte entre el vehicle i cap mena de carregador, i a l'empresa i comerç Plus, canvis en la mobilitat a la feina. Som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, estem a Facebook, estem també a 3catinfo.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies ens han portat bancs de boira, ens han portat núvols prims, ens han portat també nevades, unes nevades que, per exemple, permetien un magnífic aniversari dels 40 anys del temps de neu. Això passava entre divendres i dissabte i amb fortes ventades en alguns casos, no tan sols el Pirineu, sinó també en d'altres indrets habitualment ventats. De l'ambient notablement fred hem passat a un ambient relativament més agradable, però amb un contrast evident entre el dia i la nit.
Meteoneu.
Va, anem cap a la neu i ho fem de la mà d'una, podríem dir, la germana pobra o el germà pobre de l'esquí, si em permet el convidat aquesta expressió, que és l'esquí nòrdic. Un esquí que aquest any de pobre no té res perquè la neu no està empobrida, tot el contrari. No és que ragi per tot arreu, però ha estat suficient per garantir les festes de Nadal i hi ha més nevades en cartera. Albert Nadal, director de Tuixén l'Avança, a l'altra banda del fil digital. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Molt bé per aquí. Molt bé.
Encantats. Molt bé. Escolta, va, que ens emociona sentir un bon resum de quan vàreu començar allà pels vols de la Puríssima, crec recordar. Però jo diria que la Puríssima va ser potser una mica coixa i les festes de Nadal ja van ser més contundents. Situa'ns si és així, no, i a veure.
Sí, vam obrir un cap de setmana abans de la Puríssima, ja, amb un circuit de debutants, amb canons, amb neu produïda, d'un quilòmetre aproximadament, i a partir de Nadal, el dia 24 i 25, que va fer una nevada força abundant, ens ha permès obrir totes les festes de Nadal fins a dia d'avui, amb una quantitat de neu important, amb una molt bona qualitat gràcies a les temperatures i amb molta, molta afluència.
Això és el que t'anava a preguntar. L'afluència en tenia ganes?
Sí, la veritat és que hi havia moltes ganes de nòrdic, perquè portàvem 3 anys amb poca neu i amb circuits més aviat curtets, amb neu produïda i amb alguna nevadeta que ens va permetre obrir algun cap de setmana potent, però aquest any hem entrat per la porta gran i la veritat és que l'afluència ha sigut molt gran, l'estació a petar, molt contents tothom,
tant d'esquí de fons
com de raquetes, costrineus... Molt bé, la veritat és que molt contents.
I a més, clar, estem a la tarda vespre de dijous. Encara falten 48 hores per aquesta nevada de dissabte a diumenge, que potser seria la més important al Solsonès, potser una mica més que la que pugui caure dilluns i dimarts, però caldrà veure cap a on va tot plegat, està clar, i... Però bé, hi ha més nevades en cartera, el Sarró, i a més importants. Però també ens deies, i jo crec que és un detall sempre tenir-lo present, que vàreu poder obrir a la zona de debutants gràcies a aquesta producció de neu molt, molt limitada, però que teníeu i que teniu a la zona de debutants.
Sí, ja fa uns quants anys que apostem per innivar la part més baixa de l'estació, que és la part que pateix més, i si a sobre neve després d'innivar, doncs, sobre aquesta base de produïda, la neu natural aguanta molt més. Clar. I ens permet, doncs, fer tota l'activitat escolar durant els 3 mesos propers i, bueno, ens manté la base de l'estació en molt bones condicions i continuar treballant amb tota l'operativa d'escola d'esquí, de transports, d'allotjaments, tot això que mou el tema de l'esquí de fons escolar.
Clar, està claríssim. Escolta'm, quin és el batec del nòrdic en general? Ho dic perquè, bé, l'esquí alpí més o menys està consolidat a Catalunya, hi ha inversió important amb innovació, etc. Tabascan, que ha trontollat, doncs sembla que Ferrocarrils finalment se'n fa càrrec, ja veurem cap a quina direcció, si més nòrdic, si més com a centre d'hivern així remot, ja ho veurem, no? Però l'esquí nòrdic, clar, si no aposta com a mínim amb el que heu fet vosaltres o una miqueta més amb la innovació, doncs, produïda... fumut. I no sembla que l'administració catalana doncs faci un cop sobre la taula i digui no, el nòrdic s'ha de garantir, ens en fem càrrec, o és que potser també hi ha ajuntaments que això no ho veuen clar. Tu ens pots il·luminar una miqueta en aquest sentit?
Sí, mira, la veritat és que s'està realitzant un projecte de desenvolupament de la nostra estació i de les altres, per tal de poder arribar a ser una estació de muntanya que es pugui treballar tot l'any i per tal de tenir molt clares les inversions que s'han de fer per cada època de l'any, i una d'elles és la neu produïda. No? Està clar que l'esquí de fons o l'esquí nòrdic tindria molta continuïtat si cada any es pogués realitzar l'activitat com Déu mana, no? Igual clar. Que ha passat amb l'esquí alpí.
Clar.
El problema és que si hi ha anys que són dolents i es talla aquesta activitat, doncs es perd tota la feina feta durant els últims anys. No? I aquesta és la nostra aposta i la nostra demanda cap al govern i cap a Ferrocarrils o cap on sigui, de que necessitem la mateixa ajuda que han rebut les estacions del PIB per donar una continuïtat en aquest esport i en aquesta disciplina, no? I, bueno, estem a sobre i sembla que hi ha voluntat de fer-ho, la veritat, i amb això, per aquesta banda, estem molt contents de que almenys es tingui aquest interès en que aquest esport tingui continuïtat i sigui un motor de les zones on estan situades aquestes estacions, que evidentment és qualsevol motor econòmic a dins del Pirineu és importantíssim.
Clar.
I un d'ells som nosaltres.
T'he fet aquesta pregunta perquè sovint, quan parlo doncs, amb la gent de Ferrocarrils de la Generalitat, quan parlo amb govern, amb el Manel Nadal, quan parlo, doncs, això, sempre jo els hi dic, penseu en el nòrdic, penseu en el nòrdic. I saps allò que sempre tens la sensació de sí, pensem en el nòrdic, tràfic, però bé, ja ho farem, no? I aleshores, que em diguis això ja em tranquil·litza una miqueta. Escolta...
Sí, fins ara sabe una mica, però sembla que s'hi pensa una mica més de debò. Sembla, aquesta és la nostra sensació.
D'acord, això és fantàstic. Escolta, matuixent l'avança, aquesta temporada alguna novetat? La restauració continua com sempre? El lloguer com sempre? Heu incorporat alguna coseta? O realment, doncs, continuarem gaudint d'un entorn a cavall de l'Alt Urgell i els Solsonès, en aquest cas Alt Urgell, magnífic.
Sí, la veritat és que hem fet millores com cada any a nivell de pistes, a nivell de sembrar, a nivell de recollida de pedres per poder passar amb el mínim gruix de neu. Hem arreglat molt les valles per a vent, per aprofitar tota la vent, tota la neu que ens dipositi el vent. Millora amb les màquines trepitja neus i millora amb la neu produïda incorporant un altre canó.
Ah, Déu-n'hi-do.
Sí, amb captacions d'aigua també per poder aprofitar al màxim l'aigua que plora de la muntanya per tornar-la al seu lloc. Una altra vegada, produint la neu, i bueno, Déu-n'hi-do la feina que hem fet aquest any, amb plaques fotovoltaiques, amb millores de la restauració...
Sí, home, Albert, això no és que vàreu tancar i aquí no s'ha fet res, m'estàs explicant bastant en renou, Déu-n'hi-do, bé.
Inclús hem muntat carregadors elèctrics pels vehicles...
Què dius? Ostres, bé, jo sé i conec de la teva sensibilitat amb totes les noves tecnologies en aquest sentit, en el tema d'energies renovables, en el tema d'aïllaments, etc. I veig que també a l'estació de Nòrdic ho apliques. Ostres.
Sí.
Sí.
Sí, de fet és fort, no? I a part de la climatització amb biomassa o geotèrmia o tot el que puguem incloure, l'energia fotovoltaica i, bueno, les màquines d'aixugabotes, per exemple, les hem adaptat al circuit de la biomassa, ja no són elèctriques.
Ostres!
Bueno, anem fent avanços per ser més eficients, més ecològics i més nets.
Ostres, doncs escolta'm, Albert, saps que m'hauràs d'enviar tota aquesta informació una mica més detallada, eh? Perquè m'interessa. Ja ho crec,
Cap problema.
Perfecte. Doncs escolta'm, darrera pregunta. Si es compleixen les previsions i entre dissabte, diumenge, dilluns i dimarts tenim la campanada i així, com qui no vol la cosa, ens fa 40 o 50 centímetres més, com veus les pròximes setmanes i la possibilitat d'arribar ben avançat març o, qui sap, Setmana Santa?
Sí, de fet, la nostra encaració de les pistes és molt bona, és cara nord, i la neu que ens ha caigut, i si ara en cau una mica més, tenim la temporada assegurada, inclús ja tenim escoles fins a pràcticament el 20 de març.
Per tant, ostres, fins a Sant Josep. Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Llavors la nostra idea és, bueno, oferir sempre amb les millors condicions i mantenir molt la neu que tinguem ara i que ens pugui caure els propers dies, que encara és molt aviat, eh? No hem acabat el gener encara, estem a la meitat.
No. Sí, la preocupació sempre és el sol de febrer o de març. Ara el gener, tenir neu a les pistes i parlar amb Tuixent l'avança, que té efectivament aquesta orientació nord, i per tant ja és un bon congelador o conservador natural, doncs escolta'm, és una molt, molt bona notícia de cara a les properes setmanes i que hi hagi aquella confiança que permet la velocitat de creuer i la regularitat en el vostre esquí. Doncs... Albert Nadal, amb aquestes magnífiques notícies des del segon zero de l'entrevista, des del segon u, salutacions. Albert Nadal és
igualment
el director de Tuixent l'Avança i, com heu sentit, també un enamorat de la sostenibilitat i de tot el que implica, doncs, aquesta economia verda. Albert Nadal, un plaer.
Igualment, Francesc. Vinga, a la propera.
Fins a la propera. Adéu.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
L'entrevista.
Això és l'entrevista Green, José Luis.
Em sembla magnífic.
Ara, micròfon tancat amb el nostre convidat, deies, jo vinc a aprendre, estic a prop de fer el pas, no, perquè estic experimentant coses que no havia experimentat.
Suposo que com molts dels oients del nostre programa, ja fa temps que estan culturalitzats amb el tema del vehicle elèctric, perquè des del programa i des de la teva posició, a més, hem promogut l'ús del vehicle elèctric i hem anat seguint l'evolució, que en 13 anys això ha canviat moltíssim. Uh-huh. Me recordo dels... Jo fins i tot vinc de més lluny, no?, dels prototips que feien anar...
Imagina't, aquell, dels de Voltur.
Les trobades aquelles que fèiem a Sabadell. I a,
sí.
Doncs, i ara, jo cada vegada tinc experiències que em fan veure que no és que sigui homologable, sinó que aquella transició de la que hem vingut parlant, aquella transició ja s'està acabant. És a dir, estem a les acaballes de la transició. Seria com la transició dels trens de vapor als trens elèctrics. Jo poso aquest concepte. De moment, en el moment en el que es faci clic, passarem a l'elèctric i els vehicles de combustió, jo crec que ells mateixos aniran desapareixent d'escena. I aquesta situació s'ha de comentar, s'ha de socialitzar, i la gent no ha de saber què és el que s'estan donant avui dia els vehicles elèctrics, perquè no sé per quina estranya raó jo, que estic en el món, encara hi ha coses que no coneixia i que cada vegada descobreixo i dic, per què no m'ho han explicat això abans com a consumidor i com a interessat en la descarbonització del sector, no?
Dani Rambla és el nostre convidat. Ell és l'ànima, el responsable d'Electrics.cat, una pàgina d'informació a nivell de Catalunya, escrita sempre en català, sobre el vehicle elèctric a Catalunya. Això no vol dir que no hi hagi notícies d'altres llocs, evidentment, però sempre des del prisma català. Dani Rambla, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enginyer de telecomunicacions. Per tant, això de l'electricitat, marida i bé, no?
Sí, totalment, perquè el cotxe elèctric té un component tecnològic que el fa central. És a dir, el cotxe de combustió tenia un element mecànic molt bàsic, que fins ara ha estat com una de les peces d'enginyeria més potents.
Més sofisticades. I menys eficients.
I menys eficients, però que ha donat feina i barrinar a molts enginyers durant més d'un segle.
Ja ho crec.
I ara el vehicle elèctric canvia aquest paradigma a l'electrònica i a uns elements molt, molt diferenciats.
Pregunta del José Luis Gallego, que ho feia amb aquesta reflexió inicial. Per què fins ara, en el cas de Catalunya i d'Espanya, perquè ja parlarem d'altres països, alguns sorprenents, que ens passen la mà per la cara, teòricament sorprenents, perquè a casa nostra ens havíem quedat, perquè ens comencem a enlairar tan avall.
Jo crec que aquesta evolució tecnològica té un element molt diferencial a la resta d'evolucions tecnològiques. Estem farts de veure com apareix una nova tecnologia i s'acostuma a adoptar amb certa velocitat, sobretot perquè els primers interessats és la indústria. La indústria descobreix que pot fer les coses d'una manera nova i d'una manera diferent i ho adopta ràpidament perquè obtindrà beneficis en costos, millors ventes. Va aparèixer l'smartphone sense teclat físic i tota la indústria...
Els televisors LED en contra dels televisors de tubo.
I aquí jo crec que hem jugat o hem tingut el rol de la pròpia indústria automobilística, que sabia que era una evolució tecnològica, però no ha estat disposada a adoptar-la de manera immediata. Jo crec que per la pròpia estructura de la indústria, que és una indústria molt intensiva en inversió, i tenia uns processos i uns desenvolupaments per amortitzar molt a llarg plaç. I això ha jugat en contra. I els països on s'ha intentat sobreposar aquest interès de la pròpia indústria, doncs sí que han aconseguit avançar a base d'incentius o a base de legislació, o perquè tenen una dimensió, unes característiques que ho han propiciat més. Però allà on la indústria ha pogut marcar el tempo, jo crec que és on hem vist una incorporació de la nova tecnologia a ritme del que la pròpia indústria
això havia convingut. Això vols dir la indústria europea versus, per exemple, l'asiàtica, que ha dit aquest és el futur, com més ràpid millor, perquè si no, no serem competitius.
Exacte. Jo no sóc el rei del motor de combustió, són uns altres, però ara tinc l'oportunitat de passar per la dreta a tota aquesta gent.
I ens han passat per la dreta.
La reacció de les marques tradicionals del motor l'entens i fins i tot la comprens, és a dir, aquesta sostenella i una mandalla i aquesta apostar per la combustió i tot s'ha de dir, fent avenços de reducció, que dius, perquè no els vau fer fa 50 anys, companys, però bueno, en tot cas, aquesta reacció l'entens?
Des del punt de vista empresarial segur que ells tenen una justificació molt evident, que és que l'amortització d'una línia de producció automobilística té uns períodes molt llargs. Així com ara estem veient que la indústria xinesa està desenvolupant vehicles en mesos o en poc més d'un any i poc, la indústria automobilística tradicional té uns cicles de desenvolupament molt llargs, d'anys i més de desenvolupar, canviar les fàbriques perquè adoptin el nou model i començar a amortitzar-lo, la primera versió del model, el restyling... Clar, per un costat se'ls ha demanat que virin aquest gran transatlàntic cap a una nova tecnologia, i d'altra banda s'ha dit, si vols continuar venent aquí, vehicles de combustió, a més també has d'evolucionar cap a l'Euro 5, l'Euro 6 i complir normatives. És a dir, se'ls ha demanat que segueixin dos camins paral·lels, que a nivell d'inversió, a nivell empresarial, evidentment, ells han intentat fer el seu lobby, la seva força, d'acord, hem d'anar fins allà, però ens deixeu marcar el ritme o no serem capaços. Aquesta és la justificació. Un altre cop, si la comprem o no la comprem.
Això ens porta a xifres diferents de vendes de vehicles en funció del país. 7 fàbriques a Espanya de models tradicionals segurament han implicat això, el lideratge indiscutible de la combustió, però hi ha economies que, sorprenentment, Noruega, Portugal, Malta, Etiòpia, etcètera, venen molts més cotxes, fins i tot a Etiòpia, i ja s'ha prohibit la importació de vehicles de combustió. Ja només es poden importar vehicles elèctrics. Per què? Perquè funcionen amb hidroelèctrica, perquè volen que no dependre del petroli. Els etíops, intel·ligents totals, en aquest sentit. Però, clar, nosaltres no som Portugal i a Portugal en venen 3 vegades més. Noruega, 98 cotxes, crec, ara mateix, de cada 100.
I pràcticament és residual.
És residual perquè el cotxe elèctric és el que marida perfecte amb els climes més freds, per prestacions. Per què marida tan bé amb un clima, per exemple, fred?
Jo no sé si té tanta influència el clima, com l'estructura una mica... Jo crec que les grans diferències entre els països, a part de la pròpia orografia o clima, que pot condicionar si és un país gros, si és un país que et mous molt de punta a punta, o si és un país petitó en el que tot és més urbà, jo crec que influeix bastant també la manera en què es consumeix el vehicle. I em refereixo... al final és un producte de consum, encara que sigui molt a llarg plaç, però hi ha països en què tenim tendència a comprar-nos un cotxe i mantenir-lo 15 anys, hi ha països en què hi ha molt més renting i la circulació del parc és molt més ràpida, hi ha països, per exemple, Portugal, la majoria de vehicles, no la majoria, però hi ha molt més de pes en el compra a través de renting, inclús els particulars. Llavors, clar, això també ho condiciona. I en quant a per què els països nòrdics, entenc que hi ha també aquí un factor de poder adquisitiu, per ser un early adopter, per ser un dels primers a comprar una nova tecnologia, has d'estar disposat a pagar-la.
Però Noruega és un dels grans productors de petroli.
Sí.
I aquí, és d'aquells contrasentits.
Aquí hi ha la societat, no, ho dic perquè hi he estat i conec una mica, la societat no... O sigui, l'Estat no llueix aquesta condició. La societat, no diré que no és conscient de que som el 8è productor de petroli del món, però no... O sigui, viu al marge d'aquesta realitat. O bé perquè no li interessa, no se sent còmode...
Home, segurament és incòmode, clar.
Però, en tot cas, no... És a dir, els noruecs, no, així com els texans o com els... M'entens? No fan ostentació de... I no voten pensant en el petroli i no tenen aquesta manera de pensar... És una circumstància.
L'exploten perquè, evidentment, és un recurs que els dona molts beneficis, però l'utilitzen per altres coses.
Aquí,
i aquí, en aquests països, jo crec que hi ha molt de convenciment i molt de convenciment del legislador.
Sí.
I els
aquesta
primers,
és molt important. La governança països, i la ciutadania van de la mà.
Van optar per una cadena d'incentius en positiu, és a dir, tu vols comprar un vehicle de combustió, pots fer-ho, no està prohibit, però que sàpigues que els impostos que té te'ls quedaràs tots. Si optes per un vehicle elèctric, començaràs a...
Sí, crec que posen l'exemple, no sé si el coneixes, que el Golf, un dels cotxes més mítics europeus, no, a nivell europeu, de les 7 versions possibles motoritzacions, el més car a Noruega és el de gasoil, el segon és el de benzina pur, i així, i el més barat... impositivament i, per tant, de preu final, l'elèctric. Per tant, està tot dit.
Amb això li afegeix l'estalvi que tu aconseguiràs directament en no haver d'anar cada setmana o cada 15 dies a omplir el dipòsit a un preu relativament alt, perquè, a més, el combustible també té molts impostos.
Amb una volatilitat impressionant, depenent de les circumstàncies geopolítiques del moment.
Clar.
I això fa la combinació perfecta. És a dir, una bona legislació, una bona aplicació d'aquests incentius, perquè aquesta és una altra, hi ha països, i miro bastant a prop.
El Malic.
Mirem el Malic, que sí que han optat per tenir legislacions incentius, però si després els apliques de manera malament
erràtica
o molt malament, es converteixen a vegades fins i tot en un fre.
Com estem de xifres ara mateix? Situem, perquè tu portes un rellotge, és a dir, tu estàs amb les dades de la DGT cada pocs dies i pam, 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 i em penso que ara estem a prop d'una xifra rodona a final d'any. Quin és el percentatge de tant per cent? Quin és el comportament? A on podríem estar els propers anys?
Ara mateix ja estem a punt de superar, si traiem les dades d'avui i demà,
de demà.
Si la sumem, haurem superat els 14.000 turismes matriculats aquest any. L'any passat es van matricular a Catalunya 10.000. Si sumem més el de, un miler més al desembre, que no hauria de ser difícil perquè és final de trimestre, és final d'any, superarem els 15.000 turismes matriculats a 2025. Això vol dir que comparats amb els 10.000 de l'any passat és un increment del 50%. És a dir, fet un salt de...
I amb percentatge?
Aquest és el ritme que tenim els darrers anys?
Aquest és el ritme que tenim els darrers mesos. Els darrers mesos, pràcticament des d'abans de l'estiu, estem matriculant 1.000, 1.200, 1.300 unitats per mes.
Què està passant?
Jo crec que ha entrat amb força la gamma de producte xinesa, ara ja sí. Ja hi eren, però ara sí que a nivell de concessionaris, a nivell que la gent sigui, els vegi pel carrer, que puguis anar al concessionari a provar-lo i veure'l, i aquí és on hi ha hagut un dels grans canvis. Abans les xifres de matriculacions es movien al ritme de Tesla. Si Tesla matriculava, les xifres a Catalunya pujaven, si Tesla aquell mes frenava, tot baixava, i ara tenim dos grans competidors, que és Tesla i BYD. I es nota molt el pes d'aquesta segona marca i les aportacions
de la
resta. Que, per
cert, les dues amb interfícies i menús en català. Ah,
efectivament.
Sí. A diferència de marques europees.
I fins i tot de marques catalanes.
Sí, curiosament.
Que seria el tercer element que a vegades distorsiona una mica el mercat català, que és la marca Cupra.
Que fa una cosa estranya.
Sí,
algú l'entén?
Jo no he esbrinat...
No has esbrinat què està passant.
És. No sé si... És a dir, té la seu social a Martorell i cada X mesos apareixen centenars d'unitats matriculades totes a Martorell en nom d'empresa. Entenc que són matriculacions de la pròpia companyia, ja sigui per... que els comercialitzen...
Saps què se'm va acudir a mi? Igual que està fent la Guàrdia Civil, Mossos aviat incorporarà cotxes elèctrics. I han de ser substituïts tots per elèctrics els pròxims 4 anys, crec que és el pla. Aleshores, no serà que Cupra està fent aquí un emmagatzematge per entregar o alguna cosa d'aquestes?
Podria ser.
No ho sé,
podria
perquè...
ser que fos per alguna mena de comanda, alguna cosa d'aquestes, però és estrany que ho vagi fent. És a dir, lo normal és rebre la comanda, bueno, potser el ritme de fabricació. Una altra cosa és que estigui proveint internament empleats, proveïdors, patrocinadors, no ho sé.
Segurament seran flotes, anem a pensar que són aquestes.
És el més probable.
Les flotes les matriculen... tenen un comportament que poden ser episodis, no?, de creixement. Una consulta que et volia fer, et puc fer consultes com a consumidor?
I com a... No, home, és un...
Ha quedat a l'aire el percentatge, que aquests 15.000 ara mateix estan suposant entre un 12 i un 13% de la quota.
Val.
i li hem d'afegir, si volem sumar-ho al mateix carro, un 12-13 també d'endollables, que són els que més han crescut aquesta segona meitat de l'any.
Una quarta part, per tant, són elèctrics purs o bastant elèctrics.
Sí, una quarta part tenen possibilitat de circular 100% elèctric en algun moment.
Perdona, per últim, tu que ets molt de les gràfiques, molt d'anàlisi fi, de dades, tu has marcat la projecció? Tu has marcat horitzó? T'atreveixes? És a dir, 2028, 2030, o encara estem en una fase una mica erràtica?
Jo crec... És molt difícil calcular-ho. Si us interessa encara la dada més a nivell projecció, hi ha un compte a X i a Blue Sky, em sembla, que es diu l'ERAFI.
Sí.
I fa projeccions de molts països i ell fa una corba de quan creu que es creuarà el descens del tèrmic amb l'ascens de l'elèctric. És difícil. Veient l'històric de dades de Catalunya, també és un mercat relativament petit i, per tant, el pes de la dada és complicat, dona la sensació de que si teniu en ment el que és una progressió exponencial,
sí,
al principi va molt plana i en moment que comença a accelerar i de cop es torna vertical. Sembla que comencem a agafar una mica d'angle, però clar, aquest angle pot ser més o menys progressiu. Es fa difícil.
Què fa Electrics.cat? Ven cotxes?
No, és un portal d'informació. De fet, el portal web és com una mica secundari, on anem acumulant la informació. El principal canal de comunicació és a la xarxa X i a Blue Sky, Electrics.cat, i allà el que fem és fer un seguiment, és una xarxa molt, molt viva, i el que fem és anar publicant informació de dades. Doncs,
d'accés lliure?
Sí, sí.
Tothom hi pot accedir?
Agafem les dades de la DGT, que tenen un format una mica peculiar, les hem de treballar una mica, i el que fem és generar les gràfiques més entenedores possibles perquè la gent vegi, bueno, pues, tendències, quins són els models, quins són els grups de vehicles, si es matriculen més autobusos a Manresa o a Sabadell, que per ser aquest any anem fatal.
Volem parlar d'autobusos i camions.
Mira, aquest any ja s'han superat el número d'unitats matriculades de turismes, motos, furgonetes i camions respecte a l'any passat. L'única tipologia de vehicle que no ha superat les unitats de l'any passat, al mes de novembre, que ja estem, són els autobusos.
Què passa amb el món dels autobusos? I ho dic perquè aquí hem tingut gent del món dels autobusos i alguns defensen encara l'hidrogen. Quan l'hidrogen realment és complexa, és difícil, és ineficient, volàtil. És volàtil, extraordinàriament explosiu, però és igual.
Entenem que això està solucionat. Entenem.
Sí, evidentment, però dius, ostres...
Jo crec que aquí en el component autobús hi ha un altre cop l'administració pública. Uh-huh. Els autobusos es compren a base de licitacions, i quan, si tu firmes una licitació per 5 anys i en el plec diu que poden ser dièsels, doncs el proveïdor et posa dièsels fins al final del... No té cap incentiu per renovar aquesta flota i fer-la elèctrica. O a la següent licitació l'Ajuntament de Torn és prou hàbil per obligar i assegurar-se els propers 5 anys, o tornarem a tenir una nova licitació que potser anomena els híbrids i aconsegueix que un parell de vehicles de la flota de la ciutat siguin híbrids, dièsels, però híbrids. Bueno, doncs a la parada estarà una mica més aturat. Però l'any passat semblava que la cosa accelerava. Devia haver-hi licitacions en curs que van incorporar, sobretot Barcelona té un pes, evidentment és la flota d'autobús més gran, però aquest any anem super aturats.
Camions. Crec que aviat... Aviat intentarem tenir un duet de dues dones potents. Una és la mestressa, per entendre'ns, la CEO de Fried Ravitch, d'acord? I una altra que és la CEO de Carrer Calcina, una empresa de transports potent, aquells tràilers que veus per l'autopista i tal. I estan fent ja amb un vehicle elèctric Maçanet de la Selva a Saragossa, amb camions, transport, amb tràilers, etc, perquè ja hi ha corredor de càrrega ultraràpida als vials, no? El camió... directament ha deixat de banda els fums aquells de l'hidrogen, aquells sons de l'hidrogen, i va cap a l'elèctric.
Sí, jo crec que l'hidrogen, tècnicament és una solució que funciona. Una vegada tens el vehicle carregat d'hidrogen, aquell vehicle funciona i funciona bé, és un vehicle elèctric, però en comptes d'emmagatzemar l'energia a la bateria, l'emmagatzema a un dipòsit d'hidrogen. El problema és que l'has de tornar a omplir. I per tornar-lo a omplir d'hidrogen necessites tuberies, instal·lacions complexes...
Infraestructura bestial.
I algú te l'ha de dur, ja sigui o amb un altre camió, o amb un gasoducte, etc etc. Omplir el teu pàrquing del teu nau industrial d'endolls és relativament fàcil. Tu ja tens una fàbrica que està funcionant segurament a una potència i un enganxe a la xarxa potent, ja no et ve de posar 25 punts de càrrega perquè la flota de camions arribi cada nit i carregui i el dia següent tingui el dipòsit ple.
Dani, abans et preguntava l'origen i la funció d'Electrics.cat perquè dona la sensació de que el que manca en aquesta, en la socialització del vehicle elèctric és informació. I jo em faig una resposta quan em demano per què no tenim els consumidors i els ciutadans en general accés a les avantatges i l'accessibilitat que ja té i la resposta que ja significa avui dia optar amb un vehicle elèctric, com si hi hagués una voluntat de no promoure en accés aquesta opció. No sé si és perquè estem en un país productor de vehicles o si tu simplement és per aquesta inèrcia que porta la societat. Hi ha factors que no han sortit a la taula. I és que, quan jo era jove, la gent deixava el clauer del cotxe a sobre de la taula i el radiocasset i el clauer del cotxe per veure qui portava un BMW o qui portava un Audi o qui era el friqui que portava un Corsa. I això era així, no? Això ha desaparegut amb el vehicle elèctric, no? Estem parlant d'un altre tipus de consumidor radicalment diferent. El cotxe deixa de ser un factor de lluïment social, no?
Potser en un cert percentatge i les noves generacions potser sí que ho perceben així, però jo entenc que el mercat continua venent l'aspiració, és a dir, el model aspiracional. De fet, els primers vehicles elèctrics que hem vist són Mercedes, BMW i Tesla té aquesta...
Bueno, ha passat un moment...
Ha passat per diverses maneres,
però...
Bé, ha vist que es tenia que tornar a amagar una mica separar-se de segons...
Però una vegada que ha sortit el bitxo del mig, sembla que aquesta taca és d'oli, no és una taca de fang.
En el nostre país jo crec que ha influït el que dèiem abans, el poder de la indústria i de retruc, el poder de la publicitat de la indústria, ja no tant com a publicitat, sinó com a presència en els mitjans, i aquí dir-ho això en un mitjà de comunicació potser és una mica... Però bueno, potser és el lloc on dir-ho.
Bé, estàs en un programa d'evangelitzadors.
Exacte.
I tu ets un evangelitzador del vehicle elèctric.
Jo crec que la indústria ha fet servir la notícia i el que no és tan notícia o el que es pot convertir en notícia per mantenir una mica aquest efecte de lobby i de fer-nos veure que els cotxes, que hi ha uns cotxes que es cremen i uns que no.
Aquí al costat tenim un exemple d'això que estàs dient. Jo la primera vegada que vaig veure l'anunci, abans de que es construís Casa Seat, vaig dir, i això què té a veure? I ara ho entenc, ara ho entenc. Estan connectats a la societat, estan connectats directament a la ciutat, tenen un trifàsic sense necessitat d'interlocutors. En canvi, no fan aquesta, ja no dic evangelització, sinó promoure aquesta opció.
La indústria europea, que és la que habitualment, és a dir, no hem tingut, existeix un Corsa elèctric, existeix un Peugeot elèctric, existeixen Volkswagens elèctrics, que són les marques que ens són més properes, i hem hagut d'esperar que es compleixi tot el cicle americà i xinès perquè ens arribin vehicles americans i xinesos. Per què? Perquè ningú ens està posant el Corsa elèctric a la tele amb intenció de... I sobretot els concessionaris...
No, entres en un concessionari és trist.
Ni el Dacia, és a dir, que no tenen aquesta vocació.
Jo crec que és una decisió industrial per ritmes, per timings, pel que dèiem abans, i el consumidor molt ben informat o molt evangelitzat pot dir no m'atabalis, jo vull l'elèctric, no m'ensenyis l'altre, me l'emporto.
En aquest sentit, Electrics.cat era uns outsiders fins fa poc. Ara ja no?
Bueno, costa trobar... Electrics.cat neix sobretot de l'esperit de donar informació objectiva, perquè tu pots trobar notes de premsa, pots trobar notes de la patronal, però destacaran la dada que interessi en aquell moment o que busquin destacar pel que sigui.
Ja no parlem de les pàgines de motor dels diaris.
Exacte. I en el moment de prendre jo directament la decisió de canviar el cotxe elèctric, trobava a faltar aquesta informació objectiva. Bueno, però qui està comprant
clar,
la gent?
Clar.
I això costa, això, o vas a buscar la dada i la treballes i l'exposes, que és la nostra missió, és a dir, exposar la dada i tu sàpigues, mira, doncs jo és que vull comprar-me el mateix que es compra tothom perquè jo me'n refio
del criteri
de tothom. O no, jo és que vull anar a contracorrent i vull comprar-me el més estrany de tots, doncs necessites aquesta dada per prendre la decisió. I ser conscient de la quantitat de models elèctrics que hi ha. Aquest mes s'han matriculat 97 models diferents.
No,
ningú diria que hi ha 97 models. Quan ho vaig mirar, dic, vols dir 97? Ho vaig repassar, no estaré repetint. No, hi ha 97 models diferents.
Imagina't.
Alguns s'han matriculat una, dues o quatre unitats.
Sí,
però on estan aquests models? No els percebem.
No.
Jo que fa 12 anys que em porto l'evolució tecnològica d'autonomia, de control del vehicle, de seguretat, etc., és bestial. Estic pensant en un cotxe que es va fer molt, molt popular, que amb estrelles Euro NCAP de valoració, ja saps, de la seguretat...
El Leaf.
No, un altre també de molt popular, fabricat a França. Zero estrelles. Zero estrelles Euro NCAP, si no recordo malament. I que amb el fred es descarrega una velocitat bestial, que dona la sensació... Perquè m'ho comentava una persona que no havia tingut contacte amb vehicles elèctrics i em defensava que són ferralla. Em deien, és que no es pot ni comparar perquè són cotxes molt, molt diferents, etc. Dic, escolta, l'evolució tecnològica, m'estàs comparant un model de no fa gaires anys, la mateixa marca està fent, no el Zoe, sinó l'R5, que entusiasma.
Aquesta és la diferència d'aquesta mateixa marca traient un producte a veure què.
Ja.
I no és el nostre negoci,
sense
però volem llançar a veure què.
Sí. A veure què.
O és el nostre futur, hem de posar el màrqueting, l'IMSD, els millors enginyers, l'evolució. Es pot trobar per YouTube algun reportatge, perquè han convidat a molts youtubers al centre de desenvolupament de Renault. És espectacular la inversió que han fet per desenvolupar no només un model, sinó tots els que vindran. I saben que ho han de fer a ritme asiàtic. No poden trigar 4 anys en fer el desenvolupament, posar en producció i comercialització de l'R que vingui a continuació, perquè mentrestant et surten 4 models de BYD.
Es salvaran les marques alemanyes? Perquè...
Si no, Stuttgart la convertirem en una ciutat fantasma. I Detroit ja
clar,
ho és.
Perquè
és curiós,
em penso que els números del grup Volkswagen, els de Mercedes i de BMW, estan bé. De tant en tant llegeixo alguna anàlisi econòmica i...
El cas de Volkswagen és molt curiós, perquè en el fons van ser pioners.
Sí,
Dieselgate els va fer reaccionar i tota la gamma ID, és a dir, fa temps que sentim a parlar de l'ID3, l'ID4, i o no van prendre les decisions de disseny correcte o el producte no era el que la gent estava esperant i ha trigat molt a consolidar-se. Ara sí, aquí els veiem molt pocs, perquè Volkswagen, igual que el grup Stellantis, sorprèn que a casa nostra no tingui més presència, però a Alemanya sí, es venen molts Volkswagen. A més, el que dèiem abans, la reacció a l'actitud de la marca americana ha fet que els alemanys comencin a comprar cotxes elèctrics alemanys, els francesos comencin a comprar
cotxes elèctrics francesos. Clar. Aquesta sensació del momentum...
Dos minutets, José Luis.
Qui li posa, qui s'atreveix a dir... És a dir, si jo et faig la consulta ara, obertament, compro ara o m'espero 5 anys?
Si tu necessites... Aquí jo faig l'analogia...
No, no t'esperis, perquè això ja és com el telèfon mòbil. Quan te'l compris, el dia...
El comences a gaudir.
I comences a gaudir i al cap de 2 mesos diràs... Hòstia, perdó, ja ha sortit un que és molt millor que el que acabo de comprar fa 2 mesos. Ara mateix, la velocitat dels vehicles elèctrics tecnològicament és...
Mensual?
Sí, perquè
Ara ja no, jo crec que ja no hi ha el dubte de la... És a dir, les bateries seran com són o sortiran unes molt diferents? Els cotxes elèctrics es fabricaran com es fabriquen ara o canviarà molt? No, es fabriquen així, les bateries són així i sí que vindran les de sodi, però la indústria ja ha decidit uns paràmetres tecnològics i els està aplicant.
Hi ha un estàndard.
Hi ha un estàndard assumible. Hi ha dos tipus de bateria, les NMC, les LFPO. El model que t'agradi, la que porti, et servirà. Per tant, si jo faig una mica l'analogia amb les bombetes, com vam canviar bombetes,
sí, senyor,
les bombetes
LED.
Tu tens una bombeta al sostre que funciona i encara era de les velles. Doncs mira, si tira i m'il·lumina i fa bona llum, doncs l'aguanto fins que peti.
No, i faràs ous ferrats, perquè és la ineficiència.
I és...
Clar.
Aprofita-la fins que funcioni, perquè l'aprofitaràs a la seva vida útil. Si toca canviar-la, ja canvia-la per la millor que trobis al mercat o la que et puguis permetre, la millor que tinguis. Ja és el moment de substituir, sens dubte.
Queden molts dubtes, però
Blue Sky...
espero que torni a visitar-nos, sí, per parlar-li de la pregunta i de la qüestió capdalt, no? Que és, si ens enduiem tots, qui portarà la corrent?
Ah, bueno, hi havia un moment en què hi havia zero rentadores a casa i ara hi ha una rentadora a cada domicili. Evidentment no van passar de zero a totes,
ja,
en 6 mesos.
Doblar la xarxa elèctrica serà complicat.
Bueno, va creixent cada any.
Sí.
És qüestió que creixi el ritme apropiat. O les vitroceràmiques, fins no fa massa, tots cuinàvem amb gas.
Però és complicat que creixi un 50% anual, com està creixent el vehicle elèctric.
Bueno, però potser això ens ho hauria de dir algun expert quina és la proporció,
perquè,
que hauríem de seguir, però clar, no és directe.
Si ets intel·ligent i ho pots fer, carregaràs de nit a una tarifa ridícula comparat.
Has fet la primera premissa, ja treu una proporció molt elevada, que és si ets intel·ligent. Que no és qüestió d'intel·ligència, és qüestió d'habilitat. Si ets previsor.
No, intel·ligent en el sentit que saps que a 0:10 a la nit,
una
xifra arrodonida, o a 0:40 o 0:60 o 0:70 en un poste d'oportunitat, en un viatge, doncs carregaràs sempre de nit i la xarxa a la nit una baixada bestial.
Però això significa
i
que
no tothom carrega al mateix moment.
Mm-hmm. Alguns carregarem dilluns, altres carregaran el dimarts.
Però estem d'acord els tres en que això és una cultura que va acompanyada a l'ús.
Sí.
I aquesta cultura s'ha d'adquirir.
I ho hem de deixar aquí. La cultura d'acabar el programa a temps.
Moltes gràcies, Dani.
La Núria Ventura, la nostra productora.
Moltes gràcies.
Dani Rambla, responsable d'Electrics.cat, enginyer de telecomunicacions, que no es dedica per res a la indústria de l'automòbil ni a la indústria de l'automòbil elèctric.
Perquè la gent no digui, que ha vingut aquí.
No, és...
Molt
passió.
Bé.
Passió, exacte.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
A vosaltres.
Llar A i consum responsable, Meteo Mauri.
Vinga, Llar Green, José Luis Gallego,
sí,
tot esperant el nou decret d'autoconsum elèctric.
Sí, això és el que sembla que espera el sector de la fotovoltaica domèstica, donat que, no sé si estàs al corrent, però el 2025 hi ha hagut un important retrocés del ritme d'instal·lacions d'autoconsum a les llars.
Mm-hmm.
De fet, aquest ritme que anava molt bé, viento en popa, com diuen, doncs bé, ha fet llufa, va caure prop d'un 30%. Respecte a l'any passat. Això és significatiu, eh?
Mm-hmm.
No sé si estàs al corrent,
Sí. No, a veure, em consta que hi ha hagut aquesta davallada en el sector residencial,
sí,
no? Particular, però en canvi un creixement significatiu en el comercial o fins i tot industrial,
sí,
no? Hi ha una sensació, segurament, que és la de que, bé, l'energia elèctrica va ser molt cara, però que ara potser no ho és tant, i per tant fer segons quina inversió, doncs mira, vés a saber què...
Aquest és el tema.
Clar, segurament, i...
El que ha passat tot plegat és que la potència instal·lada, que és el baròmetre, davant de la Unió Europea. És a dir, el que va fer l'Estat va ser presentar uns propòsits, uns objectius davant de la Unió Europea. I aquests objectius eren de 20 gigabytes pel 2030. Ens hem quedat per sota dels 10 gigabytes i queden 4 anys. És a dir, això significa que en 4 anys hem de multiplicar per 2 l'autoconsum elèctric si no volem fer el ridícul davant de la Unió Europea. Hi ha països que van molt per davant i que ens podrien cobrir, com ara Dinamarca o sobretot Alemanya.
Sí, que fort, perquè tu saps la dada que explico molt sovint? Una placa solar orientada a sud, a Alemanya, d'acord? Uh-huh. Tu estàs, no sé, imagina't a Bonn, uh-huh. I agafes una placa solar d'aquestes barates, de 50 euros la placa, és a dir, el que val una garrafa d'oli d'oliva, per entendre'ns, uh-huh. I la poses cap al sud, d'acord? Què produirà l'any aquella placa a Alemanya? Doncs produirà el mateix a l'any que si agaféssim una placa solar aquí a Catalunya i l'orientéssim al nord.
Molt fort.
És molt fort.
Imagina't.
I ells les posen, sí. I ells les instal·len, sí. I estan contentíssims, i aquí som uns rucs de nassos.
Sí, jo crec, comparo aquest tema amb el tema del cotxe elèctric, és a dir, no ens ho acabem de creure, està més que madura aquesta tecnologia,
sí.
Però no ens ho acabem de creure. De fet, què diuen els experts? Doncs que una de les eines per assolir aquesta xifra dels 20 gigabytes seria el nou Reial Decret, aquest promès nou Reial Decret sobre l'autoconsum domèstic que està previst que s'aprovi al llarg del 2026. Tot i que, cuidado, no hi ha una data fixada. I tal com pinta el panorama polític i sent una miqueta realista, jo crec que el 2026 podem tenir una sacsejada política, eh? I si
no
el panorama pinta com sembla que pintarà, uf, aquest Reial Decret d'autoconsum domèstic, uf, no li dono molta vida. Bé, què és
no,
el que proposa?
Depèn com, potser reobriran les centrals tèrmiques de carbó.
En tot cas, el que diu el Reial Decret, que està sobre la taula dels deures, o millor dit, el calaix dels deures que s'han de fer aquest 2026. Una cosa molt important és el punt de generació, que pot estar fins a 5 quilòmetres en comptes de 2. No?
Que això és bestial.
És bàsic, és fonamental.
Sí.
Després, la figura d'aquest gestor d'autoconsum, que podria ser tu a la teva escala, per exemple, no? Per posar un exemple, no? Que seria la figura de la persona que està davant de l'administració per resoldre i per tramitar i per fer els tràmits, i no anar abonat per abonat. No? I després, les bateries de distribució, caramba, que no acaben de tenir aquest impuls que necessiten. No? Després, el que diuen que no inclourà, i això sí que t'ho volia preguntar, perquè no sé fins a quin punt és tan important, és que les instal·lacions de menys de 15 quilowatts puguin injectar la xarxa. No sé fins a quin punt això és tan important.
No et sabria, en aquest cas, jo no et sabria valorar la seva importància. No.
Els tècnics diuen que això és fonamental, com que fer la tramitació i compensació simplificada, que això tampoc sé molt, a totes les instal·lacions de 500 quilowatts, és a dir, paperassa.
Clar.
El que diuen és que la tramitació i la paperassa no es pot convertir en un fre, que és el que s'està convertint ara, no? I és el que diu el sector, que l'autoconsum domèstic continua sent una de les opcions més ràpides.
No, però i a més, José Luis, tinguem en compte que, a veure, Catalunya, a nivell de desenvolupament de les renovables, parcs eòlics i instal·lacions solars al terra, d'acord? Fa pena, no?, respecte a altres territoris de l'Estat.
Bueno, l'eòlica és lamentable.
Però, en canvi, som líders a tot l'Estat amb autoconsum.
Clar,
hi ha 100.000 autoconsumidors a Catalunya, entre vivendes particulars, comerços i indústries, no? Per tant, l'habitant de Catalunya, en general, respecte a altres territoris de l'Estat, té molt clar els beneficis.
Sí, ho ha entès.
El que passa és que això, que creixi d'una altra manera, és el que no hi ha forma.
Exacte. Bueno, en tot cas, seguirem aquest decret d'autoconsum, a veure si avança, si no avança, si arriba, si no arriba, i a veure com pinta la situació política.
Sí, clar. Vinga, seguim.
Seguim.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Vinga, anem a mobilitat. Què ens portes?
Et porto els resultats d'un experiment que ja havíem comentat al nostre programa, que sembla una mica de ciència-ficció, però que a veure si ho podem explicar perquè la gent entengui la senzillesa i l'aplicabilitat i l'escalabilitat que té. És que França ha aprovat amb nota, és a dir, ja ho està experimentant, el primer tram d'autopista capaç de recarregar vehicles elèctrics mentre circulen. Aquesta mena de carril de recàrrega, del que ja vam parlar fa uns programes, que s'havia posat a prova a Califòrnia i crec que havia també altres països, i que estaven en situació d'experiment. Bé, ara ja tenim la prova aquí a tocar. Es va inaugurar el passat mes de novembre, està ubicat a les afores de París, a l'autopista de 10, fa 1,5 quilòmetres de distància, i el que permet és carregar cotxes, autobusos i camions elèctrics amb una potència de fins a 200 quilowatts hora, amb pics de fins a 300 quilowatts hora. No estic molt posat en temes de carregadors, però crec que 300 quilowatts hora és el que està carregant els supercarregadors de Tesla, pel que m'he pogut informar. És a dir, que estem parlant d'un experiment que ja va en sèrio. No? El sistema l'ha desenvolupat aquest grup Vinci, que sembla que aposta claríssimament per la mobilitat elèctrica.
Sí, Vinci, pensa una cosa, Vinci també és l'operador de l'OPS del Port de Barcelona.
Efectivament, parlat amb la gent de l'autoritat del Port, sí.
Sí.
Vinci el que fa és intentar, clar...
És l'Abertis francès, Vinci?
Sí. Exacte, sí. Llavors, de fet, aquest grup, el que forma part, està associat amb l'estat francès. El que volen és instal·lar 9.000 quilòmetres de carreteres amb càrrega elèctrica d'aquí al 2035,
No ha de ser molt difícil.
Mira, el funcionament és molt simple.
Clar.
Sota de l'asfalt, a veure si la gent ens entén. Anem a pensar en l'escalèstic. Segurament que els més joves no ara es quedaran out, però l'escalèstic era més que una joguina, perquè fins i tot era una tendència, hi havia campionats del món fins i tot, no? El que feia era que simulava un circuit de Fórmula 1, i el que hi havia eren uns cotxes que portaven una bobina que es connectaven amb unes escobetes a la pista que estava endollada a l'electricitat. En aquest cas, és el contrari. És sota l'asfalt on hi ha les bobines dels cotxes de les escalèstrics. Unes bobines de coure que s'encarreguen de generar un camp magnètic. I això que fa? Transferir energia als vehicles que passen per sobre i que, evidentment, van equipats amb uns receptors especials, com els cotxes de l'escalèstric portaven les escobetes. Es tracta del mateix principi que es fa servir per la càrrega d'un telèfon mòbil sense cables, que això que ara molts vehicles ja ho porten i fins i tot a casa ho tenim, no? Que tu poses el mòbil a un carregador, que és una mena de plataforma, i allà es carrega. És la inducció electromagnètica, només que portàvem una altra escala.
Sí. Més a més, una cosa, és a dir, la gent pot dir, instal·lar això, etc. No, això és com instal·lar els cables de fibra òptica en un voral d'una autopista. És a dir, hi ha aquella màquina amb la roda dentada que es menja un pam, per entendre'ns, d'asfalt, el digereix, i vas tenent el carril allà sota o vas tenent el cable i a darrere hi ha una màquina que ja ho asfalta i ja ho tapa. Per tant...
Exacte. Clar, és passar la màquina i queda instal·lat.
Sí, i clar...
Molt simple. Funciona en qualsevol condició meteorològica, encara que hi hagi gel o neu, No hi ha cap risc pels ocupants, és a dir, no ens en reparem.
Moment la gent que va amb el tramvia no els han trobat electrocutats, no?
I molt.
Ni amb el tren.
I això sí que m'ha deixat flipat. No necessita reduir la velocitat per carregar.
No, clar.
És a dir, tu passes a 110, 120, que és el límit de la velocitat.
I els que anem a 240 per l'autopista també ens carregarà?
Ai, aquests patireu tardor.
Ah, d'acord.
Però no ets, et conec i no ets dels que va a 240.
No
cal, és a dir, la gent pot pensar, serà un carril que estarà a la dreta, d'alentant, una marxa així com si fos una mena de romeria d'aquesta bom.
No, perquè...
Tu passes xiu,
clar,
i va carregant.
Clar, aleshores, imaginem tots aquests tràilers que ja no hi haurien d'anar, la majoria, que ja haurien d'estar pujats al tren. No fotem.
Això per començar.
Però, en tot cas, qualsevol cotxe, qualsevol camió que faci una ruta llarga o no tan llarga, és igual, en el moment que es posa en aquell carril, si n'hi ha tres, t'hi poses, i el moment que surts del carril, ja està, no et carrega més perquè no hi és aquesta
imagina't
línia
aquesta,
de recàrrega.
Totes aquestes files de camions que van per la P7 cap a la Jonquera, que van un darrere l'altre.
Sí, és com una processó de Setmana Santa.
Que tinguessin a sota el carregador i que fossin elèctrics.
Buah.
O sigui, és que és bestial.
Clar.
És bestial. Bueno, nosaltres hem de fer un seguiment d'aquest tipus de... Perquè això saps què passa? Que costa el futur a la gent. La gent hi pot pensar que la mobilitat elèctrica, més enllà del cotxe...
No, perquè ara, amb la notícia de fa setmanes del tema del cotxe de combustió, que a més, jo no he trobat cap mitjà de comunicació que ho tituli correctament.
No, perquè, clar...
El cotxe de combustió no s'havia prohibit mai pel 2035.
Mai.
El titular aquest de que ara es podrà comercialitzar és fals, però si no s'havia prohibit i es podia continuar fabricant.
El que s'havia determinat és que
les emissions,
el 2035, les emissions fossin al 100% lliures d'emissions de CO2. 100%.
I ara s'ha rebaixat al 90%. Aleshores,
90%.
El que diu la Unió Europea és apanya't per reduir les emissions. Busca't la vida. Ja està.
I si no podràs vendre el teu vehicle. És a dir, estem parlant exactament del mateix.
Sí. No hi ha cap mitjà de comunicació que hagi titulat correctament la decisió europea. Jo he quedat al·lucinat. No, n'hi ha que intencionadament, clar, i altres perquè ni idea del que parlaven.
Aquí. I aquesta notícia que estem donant ara, de que França posarà en marxa 9.000 quilòmetres de vies ràpides de carregament per vehicles elèctrics, aquesta notícia és molt més important del que sembla.
Sí. Doncs vinga. Va, més llenya, va.
Empresa Green.
Empresa Green, què ens portes, José Luis?
Porto els canvis que hauran de fer les empreses per adequar-se a la nova llei de mobilitat sostenible, que compta, perquè aquest tema és important. Empreses de més de 200 treballadors o de 100 treballadors per torn. Els obliga la nova llei de mobilitat sostenible a presentar un pla de mobilitat. I què és aquest pla de mobilitat? Aquest pla el que diu és que les empreses s'hauran de posar d'acord amb el comitè, amb els treballadors, amb el comitè d'empresa, per designar un gestor de mobilitat entre els mateixos treballadors. Què farà aquest gestor de mobilitat? Examinar els avenços i atendre les propostes per millorar els serveis que els hi posa l'empresa per accedir a la feina sense vehicle privat. Primer objectiu: implantar mesures consensuades per promoure l'ús del transport públic. Després parlarem dels ajuntaments, perquè, clar, sense l'Ajuntament aquí no hi ha partida. Dos, cotxe compartit. Incentivar econòmicament, fins i tot, els treballadors que posin el seu cotxe a passar pels domicilis dels companys de manera rotativa, a carregar i a portar els companys que visquin o al seu barri, o al seu carrer, o al seu municipi.
La instal·lació de carregadors elèctrics gratuïts per tots els vehicles dels treballadors en ment elèctrics. Un servei gratuït de bicicletes i de patinets elèctrics. Tot això és el que hauran de posar en marxa les empreses només de més de 200 empleats. Tu pensa la quantitat d'empreses que tenim d'aquest teixit a Catalunya. La llei, a més, el teletreball deixarà de ser una opció. Serà obligatori i posa entre cometes. Estic llegint de la llei. En la mesura que aquest sigui possible segons la naturalesa de l'activitat empresarial. Evidentment, si ets una empresa que has d'estar forçosament una línia de producció o una atenció cara al públic, evidentment que no hi haurà teletreball. Però si és una feina administrativa o és una feina de supervisió, d'inspecció, evidentment que el teletreball passa a ser la principal opció. I ho diu la llei de mobilitat sostenible.
Aquesta llei de mobilitat sostenible segurament passa desapercebuda o en tema...
Ha passat completament pels mitjans de comunicació, jo diria... Però jo no l'he sentit parlar.
És profunda, eh? Jo coneixia alguns d'aquests aspectes i aquí hi ha teca. Aquí...
Mira, una altra bomba. Una altra bomba. Viatges d'empresa. Els que agafem l'AVE per anar a Madrid, per fer una xerrada o per fer una...
Jo hi vaig amb bicicleta, perquè sóc molt sostenible.
En patinet elèctric.
Escolta'm, que l'AVE funciona amb energia solar i eòlica,
Sí, molt bé, això sí.
No.
Jo m'ho haig de creure. No. M'ho haig de creure, sí.
No, és veritat.
Estic d'acord.
Sí, no.
No és ironia. No, ho sé. Els que fem servir l'AVE, veiem que allà hi ha la gent treballant, que dius, aquesta gent podia fer aquest viatge perfectíssimament, tota la seva companyia podia fer el viatge treballant perfectament des de l'AVE. Per què existeix encara el pont aeri? Pont aeri col·lapsat? Bé, què diu la llei? La llei diu que els viatges d'empresa, els vols que quedaran prohibits quan hi hagi alternatives amb tren amb una durada menor de 2 hores i mitja. Quant dura l'AVE de Barcelona a Madrid? Toca, 2 hores i mitja. O sigui que senyors d'Iberia ja poden comprar la corona al pont aeri, que ja era hora d'altra banda.
La corona de flors, eh? No, la de llaurer.
No, la de flors.
Clar.
Però despedir-la amb un petó a la boca. Despedir-lo amb un petó a la boca al pont aeri. La llei, els ajuntaments, el que té de l'Ajuntament. L'Ajuntament haurà de contribuir al comitè d'empresa per fer rutes a peu, creació o impuls dels nous carrils bici i extensió dels serveis del transport públic. És a dir, si l'autobús em deixa a l'entrada del polígon, escolta'm, fes que l'autobús entri fins a la fàbrica, si és que tenim... Estic pensant ara, per exemple, a la planta que té Inditex aquí al Maresme, no?
Tocant amb el Garat.
A Tordera, sí. A Tordera. Tu imagina't que la quantitat de transport que ha d'anar cap a una banda i l'altra, és a dir, cap a l'Almaresma i cap a Barcelona, de tota aquesta gent, que entri a l'autobús fins al polígon i els deixi a peu de nau. Això és el que incentivaria de manera decidida aquest tipus de transport. Una altra cosa, l'aplicació del pla no només és pels treballadors, sinó també pels proveïdors, és a dir, els comercials que hi van a la feina, que han de fer, han d'anar a vendre, els comercials, els proveïdors, també han de tenir aquesta possibilitat de fer-ho amb transport públic. Això ho veig una mica més complicat, però entenc que podria ser. I sobretot per qualsevol altra persona que vulgui accedir al centre de treball. I em dius, bueno, per això són promeses. Bé, ara ve el capítol, el règim sancionador. Molt seriós. El desembre del 2027, qui no hagi presentat el pla de mobilitat sostenible tindrà les primeres multes. I estem parlant de multes importants. És a dir, que jo crec, sincerament, que els hi sortirà més en compte. fer aquest tipus de plans de mobilitat que no intentar fer-se el ronso i dir ja ho faré, ja ho deixarem estar. I sobretot els sindicats que han estat avisats pel govern perquè s'hi posin i impulsin des de les seus negociats aquest tipus de plans. No, jo crec que funcionarà. I això que acabem d'informar, si ho analitzes una mica, és un canvi brutal.
No, és bestial. O sigui, la
perquè
profunditat...
Perquè moltíssima gent té cotxe per anar a la feina.
Clar, la profunditat d'aquesta llei de mobilitat sostenible anirà obrint capítols gairebé sanguinaris els pròxims mesos, perquè la gent se n'anirà adonant de les coses que obliga aquesta llei a empreses mitjanes i grans. Per tant,
jo estic pensant en aquesta casa, és a dir, estic pensant... Catalunya Ràdio i TV3. És a dir, què passarà amb tots els treballadors que han d'entrar per torns al seu punt de treball? La casa haurà de facilitar aquest tipus d'accessos. Se l'haurà de posar en consonància amb els ajuntaments per mirar de promoure aquest tipus. Perquè, clar, el que no farà la gent ara és fer iniciativa pròpia. Això s'ha de fer des del comitè d'empresa.
No, està clar. Anem passats de temps. Ho deixem aquí.
Vinga. Vale.
Adéu, José Luis.
Adéu. Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà? Avui sí que hi ha teca. Intentarem, però, ser una mica sintètics perquè estem a la tarda vespre de dijous i la previsió per dissabte, diumenge i fins i tot dilluns i dimarts ens porta dues pertorbacions profundes i actives. La més profunda i activa, probablement la segona, a cavall de dilluns i dimarts. I la menys activa, però que també pot donar estan de sí, entre dissabte i diumenge. D'entrada, aquest divendres pot observar-se, de fet, un augment de la nuvolositat i es poden escapar dèbils nevades al Pirineu. Cota de neu entre els 1.200 i els 1.400 metres. Creiem que febles. Dissabte, s'acostaria la pertorbació arribada de pluges a primera hora de dissabte pel sud de Catalunya i per Ponent. Començaria també a nevar al vessant sud del Pirineu més occidental, és a dir, Alta Ribagorça, Vall de Boí, Vall Fosca. Estem parlant d'uns 1.000 a 1.200 metres, potser 1.300. Això pot fluctuar i, a més, amb properes informacions de cara a demà divendres hi pot haver alguns canvis i aquestes precipitacions que també esquitxarien una miqueta al Pallars Sobirà, l'àrea del Solsonès i l'Alt Urgell, doncs tendirien a estendre's amb rapidesa i a migdia ja afectarien també el centre i nord de Catalunya. Precipitacions que escombraran, per tant, tot el país i que acabarien doncs això, abraçant les 43 comarques. Podrien ser abundoses en alguns punts de Catalunya, sobretot vessant sud del Pirineu, també algunes àrees prelitorals, del litoral i prelitoral. I de cara a diumenge, a primera hora encara serien presents les precipitacions, nord i nord-est de Catalunya, anirien afluixant a la tarda, tornarien a augmentar el dilluns, sobretot migdia, tarda, nit i dimarts, i podríem tenir llavors una llevantada amb temporal marítim dur de llevant a gregal a la costa catalana, de l'est al nord-est, primer quadrant, bàsicament, onades importants o molt importants, mitjanes de 4-6 metres, 6-7 metres a la Costa Brava i puntes que en alguns indrets mar en fora podrien arribar als 9 i 10 metres d'alçada. Precaució, per tant, a tota l'àrea costanera i la precipitació que podria ser especialment abundant entre dilluns i dimarts i acumular registres superiors als 100 i 150 litres per metre quadrat
i nevada molt important al Pirineu, però que durant el dimarts ja es traslladaria també cap a les muntanyes dels ports, i aquí 800 metres al Pirineu, 1.200 metres. La precipitació més important ja dimarts es traslladaria cap a les Terres de l'Ebre. Som dijous, falten 4 dies i el moviment està damunt la taula, servit. Ara bé, cal veure com es mouran finalment les peces. En aquest sentit, amb tota la precaució del món, les peticions dels oients són bastant fiables pel que fa als pronòstics de demà divendres. La Natàlia diu si ha de fer gaire vent aquest divendres a la tarda, diu que mer han de fer en aquest punt de la selva por del jardí. No pateixis, no hi haurà problema en aquest sentit. Dissabte, la Júlia González diu que al vespre hi ha, previ a la festa major d'hivern, el correfoc a Sant Pau, concretament una zona de Sant Pere de Ribes. Ha de ploure, Júlia. Sap greu, però aquesta possibilitat és alta. Igual pel Víctor Cano, els Tres Tombs a la ciutat de Barcelona. Igual per la Isabel Castro, diumenge a l'aplec de la Sardana d'Òdena. Igual per la Lia Velasco, que en aquest cas vol esquiar, doncs sembla que tant dissabte com diumenge pot nevar. Per sobre de 1.200 metres, la nevada pot ser important, el vent també, i ens pregunta si l'altre cap de setmana podria ser més tranquil. Ara per ara, pinta que sí. Aquest seria el resum. Sara Revés, Fira de la Tòfona a Vimbodí i Poblet, el cap de setmana. Pinta pluja els dos dies, que no vol dir, en tots els casos, que estigui 48 hores seguides precipitant. Hi pot haver algunes pauses, hi pot haver algunes aturades. Ferran, finalment, ens pregunta d'una manera genèrica si es confirma el canvi de temps previst a partir d'aquest cap de setmana. Doncs ja ho has sentit, Ferran, sí, es confirma. Dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, com diríem popularment, fandango.
La setmana que ve.
La setmana que ve ens escaparem cap a un hotel d'aquells que enamoren, l'hotel Pepo de Benifallet, la Ribera d'Ebre. Parlarem-hi força del llop i, a més, de la radiació solar, que serà la protagonista del Meteotemps. I, evidentment, com cada setmana, continuarem el repàs d'alguna de les pistes catalanes. Recordeu, som digitals, catradio.cat, mail, Facebook, el 3cat info ens trobareu, i recordar-vos que aquest programa és cosa de quatre persones. Qui us ha parlat, Francesc Mauri, però també importantíssima la resta de la gent de l'equip: Núria Ventura, sotsdirecció i producció, Gori Massip, redacció, i el nostre tècnic de confiança, José María Campillo. Que vagi molt bé.